Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, avui és el darrer dia laborable del mes de juliol. És veritat que hi ha moltes persones que estan ja de vacances, però sabem, tots sabem, que si pensem en un mes tradicional de vacances, aquest mes és el mes d'agost, no? Encara que juny, juliol, agost, molt de setembre a vegades, no tant, però sí, també entraríem. Però l'agost seria aquell mes, no? Penseu d'on venim, penseu la inflació que tenim a sobre, ja s'han anul·lat unes quantes reserves per la incertesa del que passarà en el futur i per l'alçada de preus. I encara la qüestió va més enllà. El titular pot ser impactant. El 37% dels espanyols no es pot permetre ni una setmana de vacances l'any. Clar, hauríem de pensar què podem entendre com vacances. Parar i no fer res? Marxar fora? Parlem d'això i analitzem tota aquesta situació amb la sociòloga i professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC, la Natàlia Cantó. Natàlia, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Bé, suposo que d'entrada, què podem entendre com vacances? El deixar de treballar o marxar fora, por ahí i de més?
Legalment, com vacances s'entén, és a dir, són les vacances dels assalariats, és a dir, persones que estan contractades i treballant. Per tant, les vacances són vacances d'aquella activitat remunerada que realitzem durant l'any. No són vacances de treball, de qualsevol tipus de treball.
O sigui, vacances no és que marxem fora, senzillament és deixar de treballar durant aquell període de temps. Escolta'm, aquest titular és dur, un 37% que no es pot permetre ni una setmana de vacances l'any. Quins són els motius?
Home, pensem, com ara et definia les vacances, no, que són les de les persones assalariades, que agafen un temps que segueix sent pagat, però per poder reposar, per poder descansar, doncs això implica diverses coses. Implica tenir un contracte laboral, implica estar assalariat en una empresa, etcètera, etcètera. Tots sabem que des dels anys 60, 70, 80, l'estructura del món laboral arreu del món, però a Espanya, ha canviat profundament. Per tant, el fet d'assumir que totes les persones treballem per altri i, a més, amb unes condicions estables que ens permetin agafar 30 dies de vacances a l'any, doncs és quelcom que no ho té tothom.
No, arriba a ser privilegi,
Arriba a ser privilegi, però alhora arriba a estar donat per descomptat també de la societat. És a dir, mentre cada vegada és més difícil assolir això, és com que tot està muntat donant per descomptat que s'assoleix. Aleshores es produeixen unes contradiccions que fan que hi hagi situacions difícils de portar a molts nivells.
Clar, això suposo que té uns efectes psicològics i físics, no? Perquè, clar, jo fa res parlàvem aquí al programa de la necessitat i dels beneficis d'aturar, de fer una aturada durant l'any en tot això. Clar, això què comporta, aquest no fer vacances?
Mira, mirem-ho des dels diferents nivells, com tu deies, que són realment molts. És a dir, per una banda, el fet de no tenir una activitat laboral estable que et doni el dret aquest de vacances, però que et doni altres drets, comporta moltes conseqüències per a les persones que ho passen. Si ens centrem en el de vacances, doncs, per exemple, comporta un esgotament, perquè, clar, la idea de les vacances realment no és una idea de parar i anar-te'n a batejar-te el món i després necessitar unes vacances per descansar de les vacances que has fet. És a dir, la idea de les vacances és una idea molt antiga associada al repòs. És a dir, quan un treballa, un no pot treballar 24/7 sense parar, som humans, els humans necessitem repòs. Les vacances són l'equivalent modern del descans, d'aquest moment de parar i, com tu deies, recuperar-se. Aleshores, ja és una mica estrany, pensant en la condició humana, que estiguis 11 mesos donant-ho tot, moltes vegades per sobre de les nostres pròpies capacitats físiques i mentals, i llavors tinguis un mes per allò que diuen desconnectar. I dius, ostres, com si estiguéssim tot l'any connectat a alguna cosa que ens fa córrer com hàmsters i llavors tens un mes per desconnectar. Però no és un mes per desconnectar, de fet és un mes per fer totes aquelles coses que no pots fer durant l'any. Si tens fills o si tens pares o si tens familiars dependents, cuidar-lo. Que tampoc és que sigui un luxe radical, però moltes vegades els fills es passen els mesos esperant que els pares tinguin vacances per poder fer activitats amb ells, perquè no per falta de voluntat, però durant tot l'any no poden.
Clar.
Per exemple, si tens fills i no pots fer vacances, el primer que et passarà és que no tindràs temps per poder-te dedicar a les persones que estimes, en realitat, el motiu pel qual treballes en moltes ocasions.
Sí, correcte.
I és una contradicció molt dolorosa. A més d'això, moltes vegades insisteixo en el fet que el primer dia d'escola, el primer que es fa és preguntar als nens no només què han fet per vacances, sinó on han anat per vacances.
Mm.
Aleshores, si tu tens uns pares, per exemple, que no s'han pogut permetre ni tan sols aturar-se, i llavors, el primer dia de classes comença la comparativa aquesta, nosaltres hem anat a Costa Brava, nosaltres hem anat a les Maldives, nosaltres hem anat no sé què, i tu dius, pues jo no he anat enlloc, ah, però llavors què heu fet? Coses per aquí? No hem fet res. Aleshores, aquí el que es produeix és de vegades, fins i tot amb nens ben petitons, la necessitat de mentir per no sentir-se tan discriminat el primer dia d'escola, que dius, ja em diràs tu, quina societat estem creant? És a dir, no només és que no et pot recuperar, sinó també tota la vergonya social del que implica.
Ostres, no ho havia vist mai d'aquesta manera. És fort, de totes maneres. És cert que el primer que jo recordo, quan era petit, el que has fet durant les vacances, no? I explicava, jo què sé, el que havies fet. Però llavors entenc que els joves, ja no els petits, sinó ja quan ets més jove, continuaran aquestes expectatives i pot continuar aquesta frustració també.
Sí, és a més, nosaltres, a veure, l'economia de l'estiu és una economia molt centrada en les vacances, que ja ens demostra que hi ha molta gent que a l'estiu no fa vacances, perquè és el seu moment de fer caixa. Aleshores, si les persones a l'estiu no associen la idea de vacances amb consumir, anar a fer unes braves, unes birres, un viatge, tot depèn de la butxaca, hi haurà gent que ho notarà econòmicament. És a dir, tenim una estructura econòmica muntada perquè les vacances no siguin un temps de repòs, sinó un temps de consum, i si pot ser, un consum excessiu, que la gent agafi crèdits per anar-se'n de vacances, etcètera, etcètera. I si això no passa, el més pervers de la situació és que hi ha persones que llavors patiran econòmicament.
Clar, venim de dos anys on les vacances no existien per qüestions pandèmiques. Aquest any, doncs, hi ha una mena de surto de vacances sí o sí, faig el que sigui sí o sí, una mena d'angoixa i necessitat de sortir, de pressió fins i tot, autoimposada. Però també tenim una inflació a sobre. Com es combina tot això, aquesta ansietat amb la inflació i amb el que comentaves de fer caixa i de l'economia de vacances?
Es combina malament, però es combina malament a nivell del patiment que pot acabar generant. I el patiment aquest és un patiment a molts nivells. Primer de tot, perquè durant els períodes de les vacances, aquells que s'ho poden permetre o que ens ho podem permetre, perquè jo tinc aquesta sort, tens temps exclusiu amb totes aquelles persones que estimes i amb les que convius i que realment durant la resta de l'any ni tan sols veus, gairebé, en un estat conscient i despert. Això vol dir que generen una quantitat d'expectatives respecte a aquestes vacances increïbles a nivell ja directe de convivència. Esperem un moment per entrar-hi al consum. El que passa és que les persones no ens congelem i vivim estàtiques durant tot l'any i llavors tornem a ser el que érem l'any anterior durant les vacances. Les persones anem canviant. I si no fem aquest seguiment, ens trobem de vegades en vacances amb uns problemes de convivència que les expectatives no s'ajusten gens a allò que realment acaba passant. Llavors, a nivell de convivència només, les vacances ja són un període no només de grans experiències, com ens vendria l'anunci, sinó de vegades de ruptures, de trencaments o de conflicte. Després ve la pressió aquesta de consum, 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 perquè si no estàs fent vacances. Sembla que si fas el cafè al pati de casa no estàs estàs gaudint igual que si te'n vas a fer-lo a la plaça del poble. Doncs vau, a consumir. Després, clar, hi ha la idea aquesta de la inflació, hi ha la idea aquesta de sí, però com pagarem la calefacció l'any que ve? Però alhora consumeix, i a més és que no ho hem pogut fer, i a més tothom ens està dient que això és molt tràgic. Aleshores, com pots portar les teves expectatives alimentades per tot un seguit de discursos amb una realitat que no pots preveure però que no pinta bonica, i amb tot un seguit d'expectatives que tu a nivell personal t'has anat generant. Doncs és una època una mica polvorí, que va molt al contrari del que et deia jo a l'inici, que la idea de les vacances és realment una possibilitat de repòs.
Mm-hmm. Doncs Natàlia Cantó, professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC i sociòloga, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i gaudim d'aquest privilegi que encara tenim uns quants de tenir uns dies de vacances.
Exactament, un privilegi molt bonic que no treu que seguim treballant, perquè el terra no es neteja sol, els dinars s'han de continuar fent, etcètera, etcètera. És un treball remunerat, reconegut així per la societat en la que vivim. Hi ha molt més treball del qual...
No es reconeix, no es reconeix. Totalment d'acord, eh? Natàlia, una abraçada molt forta. Gràcies i bon estiu.
Bon estiu.